Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Vicent Ifsut. Sumar demana disculpes per la gestió del cas de l'exportador del grup Iñigo Errejón i la denúncia per violència masclista. La líder de Sumar al govern espanyol, Yolanda Díaz, ha admès errors de la coalició a l'hora d'abordar el cas Errejón. Ho ha fet després d'una reunió amb els diputats del seu grup. Yolanda Díaz ha assegurat que si hagués sabut tot el que sap ara, Errejón no hauria estat diputat.
Si en la elaboración de listas da igual quien propusiera a Iñigo Errejón, yo hubiera sabido que Íñigo Errejón era un presunto agresor sexual, de ninguna de las maneras iba a formar parte de un espacio de representación pública. Por tanto, está claro que no debió de ser ni diputado ni portavoz.
Més notícies amb Hermínia Massana.
La vaga en el transport de passatgers ha tingut un seguiment gairebé total aquest dilluns, segons la UGT i Comissions Obreres, mentre que Transports Metropolitans de Barcelona assegura que només l'han secundat la meitat dels conductors. Els convocants demanen, entre altres coses, la jubilació als 60 anys. El secretari d'Acció Sindical del Sector de Carretera i Logística de Comissions, Venanci García, ha explicat al Catalunya Nit que ho reclamen per seguretat.
Molt nos donen els indicadors d'accidents que ha hagut a les carreteres, el tema que doncs, quan ja vas pujant a l'edat tu perds reflexes, tenim més malalties, llavors es prenen més medicacions, i etcètera, etcètera. Llavors aquí s'ho dic i dona un factor que dona molt perill al conductor que està cada dia a la carretera.
Si no hi ha un acord, els sindicats preveuen noves aturades els dies 11, 28 i 29 de novembre i el 5 i el 9 de desembre.
A socis d'investidura de Salvador Illa, Esquerra Republicana i Comuns condicionen el suport als pressupostos catalans al desplegament del finançament singular i a la priorització de l'habitatge respectivament. Així ho han fet saber el president de la Generalitat en la ronda de contactes oberta amb els grups parlamentaris.
Israel aprova una nova legislació per prohibir l'activitat de la UNRWA, l'agència de l'ONU per als refugiats palestins, una mesura fortament criticada per les mateixes Nacions Unides i diversos països europeus, entre els quals Espanya. Asseguren que posa en perill la distribució d'ajuda humanitària, tot mentre a Qatar s'explora la possibilitat de reprendre les converses per a un alto al foc. Mentrestant, els bombardejos israelians han deixat uns 60 morts a l'est del Líban.
Donald Trump i Kamala Harris centren la campanya en estats claus mentre continuen les crítiques per l'acte electoral del republicà a Nova York, marcat pels discursos racistes i xenòfobs. El candidat republicà a la vicepresidència, J.D. Vance, ha intentat treure-hi ferro, mentre que el president Joe Biden, que ha votat aquest dilluns de forma anticipada, ha criticat durament Trump.
És vergonyós, simplement vergonyós. Està per sota de qualsevol president, però ja ens hi estem acostumant, això. Per això són tan importants aquestes eleccions. Ja ho sabeu, la majoria dels estudiosos presidencials amb qui he parlat diuen que la cosa més important d'un president és el caràcter, i ell ho posa en qüestió cada vegada que obre la boca.
A ir a prisión.
Usted tendrá los derechos que yo le vaya diciendo.
Rodrigo Cortés, el director de Buried y el amor en su lugar, estrena aquesta setmana la seva proposta més singular, Escape. La pel·lícula, produïda per Martin Scorsese, planteja els entrebancs d'un home desesperat per entrar a la presó. Com ha explicat a Catalunya Informació, Cortés volia construir una història amb una llibertat creativa absoluta.
¿Sabes qué? Confío mucho más en un cine lleno de 500 bacalas que con 6 tíos listos. Quiero decir que la película tiene muchas capas y creo que va a resonar en el espectador, porque dialoga con las vivencias de cada uno. Uno dirá, yo me he sentido así a veces. Otro dirá, esto es una radical inmoralidad y me irrita y qué bien que la película trata estos temas y desnuda. Y otro dirá...
Esports, Aitana Bonmatí ha repetit com a guanyadora de la pilota d'or i el Barça femení s'ha endut el guardó de millor equip. En la gala feta a París, Lamine Yamal s'ha imposat el trofeu Copa com a millor futbolista jove.
Bueno, si diu un jugador com Rodri, com no m'ho creuré jo, res, seria un somni poder guanyar la pilota d'or. Seria un somni, com he dit, guanyar la pilota d'or abans dels 21 anys seria una cosa increïble, i si la guanyo, doncs vindré aquí i us diré que moltes gràcies a tots.
Mentre que la pilota d'or masculina l'ha guanyat el migcampista del City, Rodri, al davant de Vinícius, amb l'expedició del Madrid, que ha descartat viatjar per aquest motiu.
La Lliga de Futbol Professional ha denunciat a la policia els insults racistes que van rebre alguns jugadors del Barça al clàssic contra el Madrid de dissabte al Bernabéu.
I el Girona ha comunicat una nova lesió. El lateral Alejandro Francés té una lesió tendinosa a l'isquiotibial de la cuixa esquerra.
Fins aquí les notícies.
Interpretant el sentiment i els anells del poble.
Ja sóc aquí!
Vols descobrir 30 moments determinants de la història de Catalunya i saber què va passar l'endemà?
La història està plena de dies que són l'endemà.
Aquí preparat pel viatge.
Anna Priscila Magrinyà i Jordi Creus reconstrueixen els esdeveniments que expliquen el nostre present. L'endemà, el podcast de divulgació històrica a l'API web de Catalunya Ràdio. I també disponible a la plataforma 3CAT.
Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal, com us ha anat aquest darrer dilluns de mes? En vaga d'autobusos. Qui sap si heu patit aquestes llarguíssimes cues, pèrdua de temps, o heu comentat que Volkswagen planteja tancar tres fàbriques a Alemanya. És a dir, acomiadaments massius. O la confirmació que tropes de Corea del Nord han arribat al front de la guerra a Rússia per combatre Ucraïna. I mentrestant hem reservat la primera trucada a Jordi Castellnou, que és coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Camp, perquè diuen prou de robatoris i demanen ajuda. Doncs mira, ja ens podeu trucar, si us sembla bé, en aquest número, el 93-201-7474, per fer preguntes o respondre'n d'altres, com aquesta de l'Andreu del Baix Camp, que demana: al port de Barcelona hi havia una rèplica de la caravel·la Santa Maria de Colom. A més, es va fer servir per gravar una pel·lícula. Què se n'ha fet? Ha contestat la 3 en xarxa dient que és a Matalascanyes, Andalusia, Huelva, un museu on s'hi exposen totes tres. Ruta Colón, Muelle Carabelas i Monasterio. Però després, al darrere, escriu el Josep dient: no, a l'any 1990, després de dos incendis provocats, la Diputació de Barcelona va decidir enfonsar-la a la costa del Maresme, davant del far de Calella. A veure si algú ens treu una mica de dubtes, perquè ara s'ha generat més confusió i aquest programa és anticonfusió, eh? Aquest és el telèfon 93-201-7474 amb atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Això és servei públic amb ignorància creativa i espurnes populars. Si vols mal a un gos, digues que és rabiós.
Dites fites.
Els pagesos del Baix Camp diuen prou de robatoris i demanen ajuda. Des de fa temps viuen una creixent sensació d'inseguretat pels constants robatoris que pateixen. Eines, bombes d'aigua, equips electrògens, collites de fruita, de tot. Els lladres diu que són difícils de detenir i en cas de fer-ho la pena és lleu. I tot i això, les portes de la collita d'olives que està a punt de començar. Jordi Castellnou, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Camp. Bona nit i gràcies.
Hola, bona nit, encantat.
La situació és desesperant?
Ja fa anys que ens hi trobem amb la collita de la garrofa i ara en aquests moments a la collita de l'oliva que estem desesperats perquè el preu de l'oliva i de la garrofa aquests últims anys ha sigut bo i això enllepolix els lladres a prendre-nos les collites. Estem bastant desesperats, la veritat.
Veieu solució?
A veure, aquí la solució és, com sempre diem, com a sindicat, com a Unió de Pagesos, que aquí hauria d'haver més controls amb el tema de la traçabilitat. I això passa per no haver d'uns ficticis, com hi ha en aquests moments, i més controls del departament. Ja que el cos de Mossos d'Esquadra en aquests moments estan al nostre costat i fan tot el que poden fer dintre les seues possibilitats, la veritat.
Hi hauria alguna cosa més que es pogués fer?
Com a sindicat, el que demanem que el cos de Mossos d'Esquadra, que això ja ho fan i ens ajuden bastant, més controls en camins, més controls en magatzems particulars, en cooperatives, allà on sigui, allà on entra el fruit, doncs que també hi hagi la traçabilitat correcta d'aquest producte, la veritat.
Perquè els lladres ho tornen a posar al mercat.
Sí, sí, a veure, aquestes collites, els lladres ho roben de les nostres finques i aquest producte entra dintre la cadena alimentària. I moltes vegades, el que diem, sense cap traçabilitat, i pot entrar producte amb un residu alt de productes químics i la veritat que aquí podríem posar en greu el que és la cadena alimentària, la veritat.
Per tant, pot afectar la salut de les persones?
A veure, afectar la salut de les persones potser no, doncs, però ja que nosaltres en aquests moments estem adequats amb uns controls, doncs, quan fem tractaments fitosanitaris, amb uns controls que han de passar uns dies des de que tu culles, moltes vegades aquests productes estan robats l'endemà mateix de fer el tractament i la veritat que això doncs pot crear uns residus, en aquest cas, a l'oli.
Es denuncia tot el que roba, Jordi?
A veure, els pagesos quasi sempre estan denunciant aquests robatoris, però la veritat que el 100% de robatoris que s'estan realitzant no es denuncien, la veritat.
N'heu parlat amb la Generalitat, la Conselleria d'Agricultura. Quina resposta us donen?
A veure, doncs sempre com ha sindicat el que fem abans de començar les collites de la garrofa i l'oliva, que són les més perjudicades en robatoris, cada any al mes d'agost fem una reunió amb els cos de Mossos d'Esquadra, amb agents rurals, el Departament d'Agricultura i el Departament d'Interior, i en aquest cas el sindicat nou, Unió de Pagesos. Però bueno, sempre els Mossos estan fent les vigilàncies, però creiem i no ens cansarem de dir que el departament ha de fer més controls a les dunes, que és el document que qualsevol pagès que entre producte a la cadena alimentària ha de fer, m'entens, cada any. I aquí aquestes dunes se'n fan moltes que són fictícies i no són reals, la veritat.
I quina és la tendència en els robatoris, Jordi?
A veure, aquests últims anys sí que els robatoris han disminuït. Aquesta campanya de la garrofa han hagut robatoris, però doncs, també ens hem de dir doncs, que s'han reduït, ja que el preu també ha sigut baix i també no hi ha hagut una gran collita per haver robatoris. Ara a l'oliva estem molt preocupats a les finques que hi ha una gran collita, ja que això també enllepolix els lladres a poder molt atendre, la veritat.
Us sentiu desprotegits, abandonats?
Una mica sí, la veritat. I, doncs, pot ser perquè som un sector que, per desgràcia, som un sector residual, ens sentim una mica abandonats, la veritat.
Quin és el missatge per enviar als oients?
A veure, el missatge doncs, per enviar als oients és que, bueno, doncs, sobretot no els oients, els pagesos, que qualsevol pagès que tingui robatoris, el que té de fer és denúncia, ja que això doncs, és l'única força que tenim perquè vegin que estem una mica desemparats i potser tindríem més vigilància de la que tenim i potser ens podríem estar molt més tranquils al moment de les collites, la veritat, que ara no hi estem.
Els pagesos del Baix Camp diuen prou de robatori i es demanen ajuda. N'hem parlat uns minuts amb Jordi Castellnou, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos del Baix Camp. Jordi, algun comentari més?
No, vull dir, doncs cap comentari més. Gràcies.
Doncs gràcies i els millors desitjos. Bona nit.
Vale, vinga, bona nit.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0.
amb Xavier Solà.
I amb Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Subirà, Albert Duran, Pau Bartolí, Oriol Fidalgo i l'Imma de Blanes.
Per Sant Narcís, cada mosca amb el persís. Una dita fita.
Sí, sí, avui és Sant Narcís. Doncs vagi per aquí la felicitació. Ho dic perquè hi ha un oient sovint que ens truca, el Narcís de Premià. Anem ara a Sants, Carmeta.
Us vull dir una dita cita. Ve del vent i barca nova.
Com ha dit això? Ve del vent i barca nova?
Us vull dir una dita cita. Ve del vent i barca nova.
Ve del vent i barca nova. No és bon vent i barca nova? Bon vent i barca nova, no? Però per un moment és això, hi ha aquesta diversitat d'interpretacions i cada terra fa sa guerra, no? Mai més ben dit. Anirem a Horta, Josep Lluís, bona nit.
Hola, bona matinada, com sempre, molt a gust amb vosaltres, ja fins que avui estic força despert per escoltar-lo i mira, vull dir tres preguntes que com em funciona això d'escriure-les em va millor. Mira, una és, a quin any i quina és la velocitat de la llum? Em sembla que són 360.000 metres per segon, però no tinc clar. Vale? Mm-hmm. A quin any es va determinar que era que això era la velocitat de la llum? I quina és la velocitat de la llum? Equivalent en metres o en quilòmetres o com s'expressi. I després, el polític català més jove i el més vell que estigui actualment al Parlament català. No, no vull dir en un partit, com a parlamentaris.
Mm-hmm. Molt bé.
I finalment, com a atleta que he estat jo, soc un entès de l'atletisme, em curioseix saber quin és el rècord més antic que es conservi. A veure si n'hi ha algun que es conservi de quan jo corria, que era pels anys 73, 74, 75, més o menys a l'època del Cliff.
El rècord més antic vigent.
Vigent, que encara existeixi. Jo sé que hi ha rècords com el que es van establir a Messi 68, que van durar com molts anys, fins al Carl Lewis a les Olimpiades de Los Angeles, no va destrossar rècords del Pietro Menea, que és una latina de la Guerra Mundial. Vull dir que hi ha rècords que han subsistit molts anys, i a veure quin és el cas dels vigents, que encara es aconseguen, i maratons, de totes les proves que hi ha, que el més antic, hi ha un més antic, a veure si es conserva un, de quan jo corria, que em donaria molta satisfacció personal.
D'acord, gràcies, bona Lluís, bona nit. I algú entre els oients que sàpiga quina és la velocitat de la llum? 932017474, totes les línies les teniu lliures ara. Quin és el rècord més antic vigent en atletisme, per exemple? El polític més jove i el més veterà del Parlament de Catalunya. I una darrera melodia reservada per Montserrat de Mataró per tancar el programa. Vol escoltar? Recorda... amb Josep Guardiola.
Recorda quan l'amor sentis, recorda. Si cerques uns llavis que et somriguin i unes mans que amb les teves mans es lliguin en un llaç que durés tota la vida, recorda que t'estimo.
Va ser un dels grans croners dels 60, va centrar la seva carrera principalment en castellà, però també va gravar cançons en català per iniciativa del mestre Josep Casa Auger, figura capdalt tant en la carrera de Guardiola com amb la normalització i desenvolupament de la música catalana anys 50 i 60. Guardiola va representar Espanya al Festival d'Eurovisió del 63 i aquest mateix any va publicar un EP, un disc amb quatre cançons en català anomenat Canta en català los éxitos del 13è Festival de San Remo 1963. I aquí trobem Recorda. La cançó és una declaració d'amor que tria la Montserrat, 81 anys. I Pau, què ens destaques?
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants. A la Montserrat l'ha enganxat a la ràdio, a Ràdio Mataró, on hi col·labora gravant uns textos per un programa que s'emet els diumenges, per si teniu curiositat. No s'avorreix gens. Canten tres cors, dos a Mataró i un a Arenys. I amb aquest últim ha anat de cap de setmana a Andorra a fer un intercanvi amb una coral andorrana. Té dos fills, quatre nets, i ja no és la Iaia Montse. Ara diu que és la Montserrat de Mataró, el mateix nom que li diem aquí al programa. M'ha explicat que la cançó que ha demanat té a veure amb unes cartes que s'enviava amb el seu marit i a més té a veure també amb el programa. Que us ho expliqui, que la història és molt bona. I la seva dita diu així: sempre et veuràs embrutat per una paella bruta.
Sempre et veuràs embrutat per una paella bruta. Clar, allò de... com és aquella? Aquell ara no m'ha bé, eh? A vegades passa això. Anirem a recordar que si teniu una darrera melodia per reservar, ens agradaria molt. I sobretot persones que encara no ho heu fet mai, estreneu-vos, animeu-vos, feu la reserva en aquest telèfon.
667-220-148, telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148.
Ara m'ha vingut. Digue'm amb qui vas i et diré qui ets. Una mica va per aquesta banda, no? Anirem ara cap a Granollers. Francesc, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, la dita aquesta que he sentit és bon vent i barca nova, que vos dic tu correcte. I després sentiré unes dites vallesanes que diuen: si vas a Sant Celoni, t'hi trobaràs el dimoni. I després una altra que diu: a la roca el sol hi toca. Són dites vallesanes del Vallès Oriental.
Francesc, hem pensat més d'un amb tu, que ens vas avançar el tancament del mercat de Canovelles.
Sí, mira, t'ho explico. Avui ha sortit la notícia per Granollers TV, ¿vale?, aquest vespre, que ho han suspès, però es fa el mercat, amb més mesures de seguretat. Es veu que l'alcalde de l'Ajuntament ha arribat a un acord amb el conselleri d'Interior, posaran més Mossos i vigilància privada, ¿vale?, per evitar follons. Ara bé, si passa alguna cosa rara, pues sí que el tancaran i el trasladaran en un altre lloc de Canovelles, com van fer durant la pandèmia, que el van trasladar en el polígon més amunt de Bonassol Mercat. I sí, després allò estarà més controlat.
És a dir, no...
És la notícia. El diumenge es fa mercat. Hi ha més presència de Mossos, que jo diumenge vaig anar-hi, a veure què tal estava, hi havia Mossos a l'entrada i més Mossos, perquè saps que volien fer una manifestació i al final es van fer. I s'han entrevistat a periodistes que es queixaven perquè no es van avisar per res ahir diumenge. Que
per tant,
es faria això.
La notícia...
Per tant, l'han marcat.
La notícia...
Si és que passa algú greu, potser sí que actuaran i el trasladaran en un altre lloc.
Francesc,
ben lluny. Sí.
La notícia és que diumenge es tornarà a fer mercat.
Sí, diumenge, si dia 3 ja ha marcat.
D'acord.
Fins que, si hi ha algun follon enorme, pues ho tornaran, però de moment ja ha marcat. Perquè suposo que els comerciants de tota la vida els cobren el diumenge. Els comerços del centre Canovelles suposo que seran posat fieros, perquè es perden calés aquí. Perquè tothom perdia calés, tant els pedritxes de tota la vida, els de la fruita, els de la roba que va de pares a fills, i suposo que aquí hi haurà tot una miqueta. Però ja et dic, ahir diumenge la gent que van entrevistar per Granollers Televisió, UBTV, ja et dic que no s'hi van firmar absolutament res. I ha sigut l'última hora aquesta reunió amb la consellera d'Interior.
D'acord, Francesc.
Posaran més Mossos, més vigilància privada, que tindran que llogar per alguna empresa i ja està.
Doncs gràcies.
Que sàpiga la gent que diumenge ja ha marcat.
Gràcies per la informació i bona nit.
Bona nit a vostres.
Anirem a Granollers, Hostafrancs. Isabel, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
A veure, és que ahir vaig sentir una senyora que preguntava si el batlle, o sigui, que és l'alcalde, si també es podia dir el femení. I sí, és correcte. Inclús a l'Aragó hi ha algun càrrec així relacionat amb això, que també utilitza la paraula, i a Andorra també.
O sigui, li diuen la batlle...
La batllessa.
La batllessa, en aquest cas, eh?
B-A-T-L-L, batllessa.
Batllessa.
Batllessa, B-A-T-L-L.
Per tant, traiem aquesta pregunta del POU, eh?
Sí, la poden treure, és correcte. És el que en alguna ocasió que he trucat ho dic, que va molt bé tenir un bon diccionari i que no som cas.
Sí. Doncs
ara que s'acosta Nadal...
Balla i batllessa.
I
ja
batllessa,
fora.
Sí.
Moltes gràcies, Isabel.
Adéu, bona nit.
Bona nit. Anirem a Sant Andreu. Carme, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, jo sóc la de les Borilles. Ja fa un parell de vegades que us he comunicat que no hi haurien d'haver-hi Borilles. No sé si serà perquè no dec jo sola que protesten, perquè, segons diuen, l'Ajuntament s'ha posat amb la tabacalera que faci favor de recollir-les. O sigui que és la tabacalera que és la que hauria de fer-ho, no? Diguem-ne, ara serà... No, de veritat és el que ho he dit, però ho farà la tabacalera de tenir cura de recollir les Borilles? Era aquesta la meva intervenció, diguem-ne, no? Després una paraula, de paraules n'hi ha moltes, sí, que no les veig gaire bé en català, però aquesta de... perdona, aquesta... Bueno, ara no em surt la paraula. La paraula que sempre la diuen una miqueta que no... no vaja, quan em surti ja els hi diré.
No serà pas Borilles?
Bueno, ara no em surt la paraula que no m'agrada en català, que la sento i no m'agrada, no?
Borilles? Borilles?
Bueno, jo sóc la de les Borilles, però no, la Borilla ho dic
no
jo,
Borilles.
Eh? Val. Les Borilles de terra.
Val.
Però l'altra paraula ara no em surt.
I de quin terreny?
Ja tornaré
quin...
a trucar, així tenim la cosa, no?
D'acord, d'acord, Carme, gràcies.
Va, llavors, bona nit a tothom.
Bona nit, bona nit.
El dilema.
Doncs sí, l'Ajuntament de Barcelona està estudiant la possibilitat de posar més càmeres de videovigilància als carrers. La idea és lluitar contra la delinqüència. Actualment n'hi ha 160, però el consistori les considera insuficients i en vol incrementar el nombre, especialment en carrers conflictius, foscos i estrets. L'Albert Duran té un dilema. Més càmeres de videovigilància o com fins ara?
Hola, bona nit. Mireu, així d'entrada jo hi estaria d'acord. Les enquestes municipals no paren de dir que la inseguretat és un dels principals problemes de la ciutat. Per tant, les càmeres de videovigilància s'han de veure com un pas endavant per lluitar contra la delinqüència. Jo, personalment, no hi veig problema. Més control, més seguretat. Que posin més càmeres no vol dir que s'hagin de dedicar a espiar els ciutadans, sinó que han de servir d'efecte dissuasiu pel possible delinqüent. Pensa-t'ho bé abans de fer el que estàs pensant, perquè hi ha una càmera que et grava. I si tot i així fan l'estrebada o el que sigui, hi haurà unes imatges que poden permetre detenir qui ho ha fet. Només que ens estalviem un delicte cada dia, ja hauran complert la seva funció. Ara bé, ens ho podem mirar d'una manera ben diferent. La solució a la inseguretat és posar més càmeres de videovigilància? N'esteu segurs que aquestes càmeres aturaran algú? Sincerament, si porteu de cap estirar una bossa, un mòbil o una cartera, us hi repensareu si veieu una càmera? El millor efecte dissuasiu no seria actuar directament sobre les causes que provoquen la delinqüència i no pas farcir la ciutat de càmeres? Això, a més, ens pot portar a un altre problema. Quin ús se'n farà d'aquestes càmeres? A partir d'ara, podem anar tranquils pel carrer sense tenir la sensació que algú ens està espiant? Que algú ens mira fins i tot quan ens rasquem el nas? Ja ho sabeu, a partir d'ara, quan sortiu al carrer, somrieu. I, sobretot, vigileu el que penseu. I aquest és el dilema. S'han de posar més càmeres de videovigilància o ja està bé com està ara? No en calen més o no n'hi ha prou? Què en penseu? Què faríeu vosaltres? M'ho expliqueu, si us plau?
Camí de dos quarts cap a la parròquia d'en Camp, Andorra 3, a bona nit.
Hola, bona nit. Sí. He sentit una senyora que ha explicat molt bé el del Vall de... Però, esclar, Vall d'Andorra és un jutge i l'alcalde és un cònsol.
I és important matisar-ho, perquè també s'ha de saber.
Sí, perquè, esclar, si bé ella li diu, hola, senyor Batlle, no, és el senyor cònsol.
És el senyor cònsol.
És l'alcalde, el cònsol.
El cònsol és l'alcalde d'Andorra.
És l'alcalde, i el Batlle és el jutge.
És el jutge.
O sigui que als llocs dels jutjats se li diu la batllia. Aquest cas ha anat a la batllia, o que tens que anar-hi, perquè, bueno, cap pot necessitar coses. Està bueno, fa molt temps que no es telefonava, molt, perquè m'he anat fent gran i n'han sortit problemes. Però vull donar records a tots, sobretot la Montserrat de, del Vendrell, i llavors el senyor d'Horta.
El senyor d'Horta, el Josep Lluís?
Sí, que tenia la filla a Mallorca.
Ah, no sé si és el mateix.
Sí, home, sí, que havia treballat
el Lluís. Ah, el Joan de Vallcarca, en aquest cas.
Ah, bueno, pensava que era d'Horta. Mira, noi, vaig com vaig. Sóc que vaig passar-hi molts anys de la meva vida a Horta. Jo, quan era petita a l'escola. Bueno, escolteu-me, i el Josep de Bascles, què s'ha fet?
El de tant en tant ens truca, eh? No. Ah, no. Jo em confong amb un altre oient d'Anna Barclas, amb el Lliberat. Sí, el Josep ha traspassat, sí.
Sí, és que no m'ho agrada aquell senyor, em penso, eh?
Sí.
Bueno, molt bé. Però, a més, veig que tot marxa i ja estic contenta.
Igualment de sentir-la, Teresa.
Tornaré a trucar perquè tinc un... Us haig de demanar a tots els ignorants i totes les senyores un petit favor a tots. Perquè estic sense material per fer flors i, clar, em voldria trobar perquè em diu que a Barcelona no hi ha lloc. Sobretot fulles de violeta, de roser... Si hi ha algú que ho senti, que sàpiga que estic buscant aquest material.
Molt bé.
Gràcies, Xavier.
A vostè.
Gràcies.
Bona nit.
La nit dels ignorants 3.0. 38 anys de coneixement i companyia.
Hi haurà diamants i azucenes blau cel.
Escolto des l'any 91. Potser cada nit no, però moltes vegades m'adormo amb la ràdio posada. I sé que és un programa fantàstic i, bueno, ara t'explicaré una cosa que em va passar el dia 5 d'aquest mes. Pues que jo anava per la Gran Via de Premià de Mar i vaig caure. I llavors em vaig partir la ceia. I van venir tres o quatre senyores molt agradables i voldria saber si escolten aquesta emissora vostra, pues que sàpiguen que estic molt agraïda, però no sé qui són. Que sàpiguen que me'n recordo d'elles.
Hi haurà diamants i azucenes pausant.
Hi ha la família de tota la vida i la de la nit dels ignorants 3.0. L'altra família. I amb Xavier Solà.
Cançons sense paraules, amb Jacqueline Dupré i Gerald Moore al violoncel, obra del compositor romàntic Félix Mendelssohn, un de tants grans de la música que van patir un ictus. Per exemple, també Händel, o Montserrat Caballé, o Luis Eduardo Aute, o Sabina. Avui, 29 d'octubre, és el Dia Mundial contra l'Ictus. Aina Grau, bona nit.
Bona nit. La jornada posa el focus en la prevenció i el control dels factors de risc i que conèixer els símptomes i actuar amb rapidesa salva vides i minimitza els danys cerebrals. Cada segon compta.
El Departament de Salut ens alerta amb l'escala RAPID. No sé si la coneixeu. RAPID, que és l'acrònim per recordar els signes d'alarma davant d'un accident cerebrovascular. RAPID, lletra per lletra, seria la R per rigui. Rigui.
Si la persona està tenint un ictus, quan intenti riure se li torçarà la boca.
La A per aixequi els braços.
La persona afectada no podrà aixecar-los tots dos o li costarà fer-ho.
La P per parli, parli.
Li costarà fer-ho i no s'entendrà bé el que diu.
La I, d'ictus, perquè es presenta de manera brusca.
I la D, de depressa, perquè s'ha de trucar ràpidament al 061, al 112, on s'activarà el codi ictus, protocol d'emergència implantat a Catalunya, on, recordem-ho, cada any més de 13.000 persones en pateixen un.
Molt bé, ara canviarem, deixarem la salut de banda i ens posarem al davantal perquè busquem el proper Melós de Cori Mori.
Melós de Cori Mori, la cuina de sempre.
Ja hem fet un rostit de castanyes, un rap amb bolets i, al darrer, unes mandonguilles a bacallà a la cuina del restaurant El Petit a Tossa de Mar amb el xef Pau Berenguer. Ara cap a la quarta meravella entre fogons. En aquest cas, ens agradaria que portés un producte de temporada com el porro. El porro, sí, sí, sí. Aquest bol format majoritàriament per aigua, de poques calories, ric en fibra, en àcid fòlic, en vitamina C i carregadíssim de minerals com el potassi i el magnesi.
I una curiositat, l'emperador romà Neró n'era un apassionat, en consumia a cada àpat, principalment en forma de sopes. Potser va ser el precursor de la bichisuas o la porrosalda?
Potser, potser. Precisament els romans van portar el porro a Europa des del Pròxim Orient i avui aquest és un aliment bàsic fins al punt que li atribueixen haver salvat la vida de milers de persones durant les èpoques de fam. Informació que hem extret al portal Ets el que menges.
Però tot això ho diem per demanar-vos que ens feu propostes de plats que portin al porro. Tens alguna idea, Xavi?
Home, doncs a mi, ara que diuen això...
No em diguis de bichisuas.
No, no, lo de les sopes, és veritat, la sopa hi poses un porro i canvia molt, eh? Sí, 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 sí. Clar, vull dir que el porro és realment efectiu. Una sopa amb o sense porro i unotes.
Unotes. Va sí, bé per sí. Les cames, eh?
Molt, molt, molt. El porro, la veritat, estic segur que li traiem un rendiment mínim del que se li pot treure. Per això, aquesta secció. Tu, alguna proposta de porro?
No, canviïn propostes als oients i aniré mirant una
prenem
mica per
nota,
la cuina. Exacte.
Nota.
Ens podeu fer arribar les propostes a les vies habituals, al correu ignorants...
Perdó, perdó. A més, el porro amb els nens és molt maco, perquè tu l'agafes i com que té aquella...
Els pelets aquells. Aquella,
li poses els ulls i el fas parlar. Iric, iric, iric. Fas festa amb el porro. Sí, sí, sí.
Si algú vol fer un vídeo i també ens el vol fer arribar amb la recepta, ho pot fer al correu ignorants@catradio.cat, a les xarxes socials i al WhatsApp del programa, al 667-220-148.
Entrem al pou a veure què hi has trobat avui.
Doncs mira, ja que hem parlat de menjar amb el porro i amb el melós de Cori Mori, parlem de l'ou cru i si és bo per la salut, ho demana el Miquel de Sabadell.
Què és el que passaria, el que passa si menges ou cru? És tan bo com diuen o hi ha alguns efectes nocius?
Doncs vinga, som-hi. Si teniu respostes, 93-201-7474, ara mateix a la nit dels ignorants. Dos quarts i mig de d'una.
Alexa, inicia Catalunya Ràdio.
Hola, ets a Catalunya Ràdio.
Tots els directes de les emissores de Catalunya Ràdio a Alexa.
Inicia ICAT.
És el projecte Atelier, amb una peça de ball.
Inicia Catalunya Informació.
Les temperatures pujaran més de 2 graus.
L'Institut de Ciència...
Inicia Catalunya Música.
7 melodies romaneses de Transilvània.
Aquesta és la cinquena de les danses romaneses tradicionals.
I per sentir els nostres podcasts, només cal que diguis Alexa, inicia Catalunya Ràdio Podcast.
Hola, contents que tornis a Catalunya Ràdio.
Quan vaig adonar-me de que estava passant algo, de l'altra banda no hi havia, no trobava credibilitat, no se'm creia.
Les dones i els dies, el programa que sí que t'escolta.
I avui amb 70 i pico d'anys, em dono el gust d'anar sense sustent.
Però això és el que volia sentir Catalunya.
És que dona gust.
Clar, i tant.
Sí, senyora.
Sí, llibertat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
El programa que sí que t'escolta.
Anirem cap a Breda. Jaume, bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant.
Bueno, et trucava pel tema de la velocitat de la llum i del rècord més antic de l'atisme.
Aviam.
Bueno, el rècord més antic de l'atisme sembla ser que és d'una atleta txecoslovaca que a Múnich, el 1983, va fer un rècord espectacular en les 800 metres femenins, clar. Es deia Jarmila Kartovilova. Una autèntica bèstia. Si mireu les fotos per internet veureu que era com el Hulk, però amb senyora. I bé, no m'estranya que el rècord no s'hagi batut, perquè bueno, els hi va treure pràcticament tot el llarg de la pista d'avantatge.
I és vigent des del 95?
Des del 1983.
Del 83.
Sí, i va baixar dels 2 minuts, i bueno, potser ara no sé, potser baixen dels 2 minuts, però el minut 53 i poc que va fer, doncs no, ni amb l'entrenament ni amb tecnologia, de moment estem parlant de 40 anys enrere.
41 anys enrere.
No s'ha superat.
Sí.
No s'ha superat.
Molt interessant.
I bueno, si mireu les fotos d'aquesta senyora, em sembla que en tenim per anys, perquè era una geganta. Bueno, tampoc
que...
era tan alta, però
dius
molt forta.
Dius que es diu?
Es diu, per cert, que ara es dedica a fer... em sembla que encara es dedica a fer d'entrenadora d'atletisme. I es diu Jarmila Kratovilova. Kratovilova. Txecoslovaca. Això és txecoslovac.
Sí, ara l'estic veient. Sí.
Jarmila amb J.
Jarmila.
Bueno, és una autèntica bèstia. Una autèntica bèstia. Vull dir que... dubto que se superi aquest rècord en molts anys. Bueno, anem a la llum?
Anem a la llum, a veure.
Anem a la llum. A veure, la llum és un cas curiós perquè els primers que se'n van donar compte que la llum tenia una velocitat van ser els astrònoms. Perquè se'n van donar compte que hi havia un patró estrany, curiós, en els eclipsis dels satèl·lits dels planetes. Els astrònoms el més fàcil que tenien era mirar els planetes perquè són cossos que estan més a prop de la Terra i dona molt de gust de mirar per telescopi perquè es veuen satèl·lits, es veuen els anells amb alguns planetes, etc. No? Llavors em va donar compte que hi havia un patró curiós i això els va permetre començar a suposar que la llum tenia una velocitat finita. I el primer que se'm va donar compte d'això sembla ser que va ser un danès, un tal Ole Rømer, el 1676. Que déu-n'hi-do, eh?
Tant.
I amb els anys es van anar millorant aquestes mesures i sembla ser, crec que la mesura actual és del 1849, que va deixar la velocitat de la llum una mica per sota dels 300.000 quilòmetres per segon. És a dir, en un segon la llum recorre 300.000 quilòmetres. Sí. Va, és una mica menys, és 299.792 i mig quilòmetres per segon. Llavors, i bueno, pues, va ser curiós, perquè gent que es dedicava a mirar planetes van arribar a la conclusió de que la llum tenia una velocitat i que era aquesta.
Doncs, Jaume, gràcies per il·lustrar el programa.
Molt bé, moltes gràcies. A vosaltres, un gran programa, per cert.
Molt bé, gràcies i bona nit.
Bona nit.
De Breda cap a l'Eixample, Maria Teresa, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, sisplau, jo voldria comentar sobre lo molt incòmodes que són aquests taps que van enganxats a les ampolles. Jo la veritat, els trobo incomodíssims. Ja sé que és una normativa europea, patatim, patatam, però em sembla que s'estan passant una mica, no? Dic, fins no fa gaire temps es recollien taps també per no sé quina cosa de beneficència, però em sembla que estan rizant el rizo, no sé, crec jo. Són molt incòmodes aquests taps, la veritat.
Per tant, si ho milloressin, vostè ho agrairia.
Home, a tornar els taps de rosca, carai, és que et queda allò tieso. Vaja, jo ho trobo molt incòmodos. I després també voldria fer una pregunta. A veure si algú em podria indicar on podria jo trobar bracets de gitano individuals. Jo fins no la veia gaire els comprava als 365, o al Forn Mistral, o bueno, totes aquestes bulleries que hi ha por ahí, no? I de cop i volta han desaparegut de tot arreu. Ara, o bé te'ls has de quedar amb una cobertura de xocolata, o un d'això de llema, que a mi no m'agrada això de la llema. I avui el braç de gitano clàssic, i no el trobo per enlloc. No, recets individuals, eh?
Sí, sí.
Jo els solia comprar, o bé al Forn Mistral, o bé, bueno, els me trobava, no? El 365, sobretot. I han desaparegut, i mira que els busco, eh? He anat per totes les bulleries i això, i no, te l'has de quedar amb això de la llema per damunt, que a mi m'hi fa nosa, o de xocolata. A veure si algú em pogués indicar, sisplau, on podria jo trobar aquests bracets.
Què està passant amb els bracets de gitano?
Sí, sí. No els trobo enlloc. Mira que he voltat, eh? Totes doncs, aquestes bulleries, no hi ha manera.
Maria Teresa, doncs aprofitaré abans d'acomiadar-la per demanar-li si vostè creu que els animals també viuen el dol com vivim les persones.
A veure, jo crec que sí. Perquè inclús ara no hi ha gaire temps, també vaig veure una notícia d'una goril·la que li havia mort la cria i no se s'empallegava d'ella i la portava morta, enganxada, no? I sí que els gossos, quan mor l'amo, també, jo crec que sí, que sí, que senten igual que una persona.
Doncs d'aquí una estona ho comentarem, això. Maria Teresa, moltes gràcies per la seva trucada.
Vale, vosaltres, a veure si m'aclariu alguna cosa. Gràcies, adéu.
Que tingui bona nit. Doncs sí, no només les persones senten la desaparició dels éssers estimats, els animals també poden viure aquesta pena. I qui m'havia de dir que els animals també viuen el dol? En parlarem aquest dilluns amb la biòloga Anna Ramon.
Es veuen moltes coses, però qui m'havia de dir...
Qui m'havia de dir que els animals també viuen el dol? No només les persones sentim la desaparició dels éssers estimats, es veu que els animals també l'experimenten. Un exemple, la ximpanzé Natàlia ha portat al coll durant 7 mesos el seu nadó mort. Ha passat al Bioparc de València, que va decidir no intervenir pel benestar de la mare, fins que aquesta, doncs, es va acabar desprenent de la cria morta. El dol sembla que s'havia acabat. Anna Ramon és biòloga del CREAF, que és el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, i probablement la seguiu com a col·laboradora del Catalunya Nit de Catalunya Ràdio. Anna Ramon, bona nit i moltes gràcies.
Hola, bona nit, Xavier.
Et sorprèn aquest cas de la ximpanzé Natàlia?
Doncs no em sorprèn. De fet, els ximpanzés són animals molt intel·ligents, són del mateix llinatge, diguéssim, i és normal que visquin el dol d'aquesta doncs, manera, tan propera potser com la viuríem nosaltres, no? Que segurament més d'una mare o d'un pare doncs, ens costaria també separar-nos de la nostra cria morta. En el cas de la Natàlia, doncs, és un exemple clar d'un comportament que s'ha observat en els animals i que és el més comú, diguéssim, no? Que és el vincle entre una mare i un fill, no? I que desperta, doncs, un dol molt més llarg i molt més difícil d'assumir en el temps.
Jane Goodall ja havia teoritzat al respecte, que sí?
Sí, I tant, Jane Goodall ja havia observat aquest tipus de comportament en altres primats.
I és habitual el dol en el regne animal?
Doncs sí, és usual, diguéssim, en moltes espècies d'animals, però com sabem, doncs n'hi ha moltíssimes altres. En el cas de les espècies que passen el dol o que s'ha observat que viuen situacions que els científics i científiques doncs consideren que és un dol, serien doncs els dofins, els elefants, grans simis, primats i també alguns animals domèstics. I dic que sembla que visquin el dol, doncs perquè al final doncs és difícil, perquè el viuen doncs d'una manera diferent a la que la vivim nosaltres, no? I els científics acorden que viure un dol vol dir que un animal té un comportament que és fora del normal i que va relacionat amb la pèrdua d'un ser estimat, no? Deixen de menjar, redueixen les seves hores de son o tenen estrès.
Anna Darwin, al segle XIX, crec que ja parlava del dolor dels animals davant de la mort.
Darwin ja va detectar doncs, que hi havia animals que experimentaven dolor davant de la mort, però en aquella època sí que es va interpretar com un avantatge evolutiu. Es creia doncs, que un animal, quan moria, doncs, un altre que estigués veient aquesta mort, doncs, volia dir que hi havia alguna cosa al voltant que no anava bé i que, per tant, havia d'estar més atent i avisar els altres. I són el tipus d'observacions que va fer Darwin en aquell moment.
I hi ha rituals a dol?
Doncs sí, hi ha rituals també vinculats a les diferents maneres de viure aquest dol, no? Per exemple, seguint el que comentàvem de Darwin, doncs s'han vist garses, quan es mor algun company, doncs fan un tipus de rituals, no? Envoltant el mort de fulles, canviant el seu cant, emetent crits, tot i que no se sap si ho fan tant per la pena, diguéssim, d'aquest ésser perdut, o més com a manera d'avisar als altres que hi ha un esdeveniment, no alguna cosa perillosa, potencial al seu voltant. I després tenim els altres animals, aquests que comentava, els cetacis o primats o animals de companyia, que sí que viuen aquest sentiment més profund quan perden un individu proper, no? Són animals normalment molt socials i amb un alt grau d'intel·ligència, per exemple.
Un alt grau d'intel·ligència emocional, no?
Sí, tenen un alt grau d'intel·ligència que també inclou doncs, aquesta part de relacions socials, no? Perquè també des d'un punt de vista biològic, quan tu tens un vincle, no?, molt fort, no?, dins d'una societat animal, diguéssim, d'una comunitat, doncs això també et pot ajudar a sobreviure, no?, que és la finalitat bàsica de l'instint animal.
I aquí podem entrar en l'àmbit més domèstic, en què animals de companyia, com ara gats o gossos, arriben a sentir la mort dels propietaris.
Doncs sí, sí, i tant. Les mascotes, gats, gossos i també alguns ocells, no?, que han creat aquests vincles tan forts amb aquesta persona, no?, que l'acull, el seu propietari o com li vulguem dir, s'ha vist que poden respondre a la pèrdua d'aquest company, per una banda. També es veu doncs, que no depèn molt de si amb aquesta persona ja ha estat molts anys o poc, sinó de la qualitat del vincle que tenien. I hi ha la hipòtesi doncs, de que al final aquests animals potser no cal ni tants els que vegin aquesta persona morta, sinó que troben a faltar a la persona en si mateixa sense potser ser conscient de si està mort o si ha marxat. I el que fan és enyorar doncs, les rutines i allò que feien normalment junts. No? I això doncs, els fa entrar en aquest sentiment de pèrdua i de tristor, no?, i d'aquest canvi d'hàbit.
I creus en la percepció d'aquest sisè sentit, per dir-ho així, en què noten que la persona no hi és o li ha passat alguna cosa?
És difícil de demostrar científicament perquè, clar, són casos molt aïllats, difícils de preveure i, per tant, difícils de muntar un experiment, diguéssim, al seu voltant, no? I sabeu que la ciència funciona d'una manera doncs, molt empírica. Però el que sí que se sap és que, evidentment, gats, gossos i molts animals tenen una percepció molt més elevada que nosaltres a nivell doncs, de olfacte, d'oïda i de detectar fins i tot canvis en el comportament humà, no? Per tant, fins i tot ens ajuden a alertar-nos de situacions perilloses. Tenim gossos doncs, que poden percebre senyals d'estrès en els seus amos, canvis de respiració, canvis en el ritme cardíac, anticipar episodis mèdics com atacs d'epilèpsia, baixades de sucre en persones diabètiques. Per tant, sí, que ens cal encara aprendre moltíssim de com aquests animals són capaços de percebre determinades situacions que a nosaltres ens passen desapercebudes. I, per tant, sí, podrien arribar a percebre, doncs, això, una futura mort propera d'un propietari seu.
Isabel, del Pla de Santa Maria, ens parla d'un possible sisè sentit d'animals com el seu periquito.
Teníem un periquito a casa i, bueno, un bon dia jo vaig arribar a portar els nens a l'escola i la meva mare em va dir: en aquest periquito li deu passar alguna cosa, perquè jo li dono la crosteta de pa com cada dia, no ha fet cas del pa, està molt inquiet. I de cop i volta va trucar el telèfon de casa, que en aquelles èpoques no teníem mòbil, i bueno, vaig contestar el telèfon, i mira, era el meu marit, i em va dir: mira, Isabel, no t'espantis, però he tingut un accident amb el moto, estic bé i tot, no he hagut d'anar ni a l'hospital. Doncs, Xavier, es va acabar ja la tranquil·litat, ja es va posar tranquil·let l'ocell. Jo no sé si és que va notar que el meu marit, doncs, li havia passat alguna cosa o què, però tant va ser la trucada del meu marit. I jo, bueno, dir això, i l'ocell ja va tornar normalet com cada dia.
És això que dèiem, Anna?
Sí, mira, doncs podria ser. La veritat és que no tot es pot explicar de moment i successos com aquest doncs són ben interessants i tant.
Tan interessants com els animals que es fan al mort per evitar doncs, que els matin, no?
I tant, això també existeix, la tanatosi, que els animals doncs, es fan al mort com a últim recurs per no ser depredats i passar desapercebuts. I tenen tècniques de tot tipus, eh? Ho fan molt bé, això d'imitar un mort.
I això ningú els hi ha ensenyat?
No, ningú els hi ha ensenyat. És part d'aquesta evolució, parlant de Darwin, no? Al final, doncs, segurament ha anat quedant de pares i mares a fills, no? Ha anat evolucionant. Aquells que provaven aquesta estratègia i tenien èxit, doncs, en els que sobrevivien, i a partir d'aquí, doncs, ha anat evolucionant aquesta tècnica.
Hauríem d'aprendre alguna cosa, els humans, de com viuen els sentiments als animals?
Sí, jo crec que sí. De fet, si voleu aprendre més sobre aquest tema, jo us recomano llegir o escoltar a la Bàrbara J. King, una antropòloga experta que ha escrit llibres interessants sobre aquest com viuen, no, els animals, el dolor i el patiment, i ella reconeix que la manera de viure la mort en els animals sí que és diferent a la nostra, però que això no treu que sigui ben real. I, de fet, ella alerta de que això doncs, no podem girar a l'esquena doncs, aquest fet, no? I que si es demostra amb el temps quins i com els animals pateixen aquesta pèrdua dels éssers estimats, doncs segurament ens replantejarem nosaltres com a humans alguns comportaments que tenim amb alguns animals, no? I ens haurem de qüestionar l'ètica de determinades coses que fem.
Quim havia de dir que els animals també viuen el dol. N'hem parlat uns minuts amb Anna Ramon, biòloga del CREAF, que és el Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals, i també col·laboradora del Catalunya Nit de Catalunya Ràdio. Anna, no sé si vols afegir alguna informació més.
No, amb aquesta última reflexió, a mi dir que a mi m'ha fet pensar molt, no? I que espero doncs, que la gent també pugui reflexionar.
Doncs en la Setmana de Tots Sants, mai més ben dit, no?
I tant.
Anna Ramon, moltes gràcies i bona nit.
Bona nit, Xavier.
La Lluïsa diu: jo conec una amiga meva que se li va morir el gat i era de tristesa. I la Dolors diu: quan va morir l'home, la nostra gossa va tenir una depressió tan forta que no va fer res de bo, fins que va acabar morint. I la Montse diu: el meu veí es va morir i el gosset, al cap de 2 mesos, va morir d'enyorament. Ho trobareu a les nostres xarxes. Anem ara a l'esquerra de l'Eixample. Cristina, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, truco per dir-vos una recepta amb porro.
A veure, com es diria?
Es diria llobar-lo al forn.
Llobar-lo amb porro? A veure com va això.
Sí. Ui, és boníssim. Mira, agafes el llobar-lo i el poses amb la pell amunt 3 minuts al forn.
Sí.
Val, d'acord? Llavors, en una paella poses el porro a fer, el talles petitet i el poses a fer. Quan és transparent, li tires salsa de tomàquet. Llavors, en un bol hi poses mongeta blanca, olives negres tallades petitetes, julivert i aquest porro i aquest tomàquet que has fet a la paella en aquest bol. Ho remenes tot. Quan han passat els 3 minuts del peix al forn, li dones la volta al peix, li tires un rajolí de vi blanc i tota aquesta barreja que tenim en el bol pel voltant de la safata i 2 minuts més. I ja està.
Molt bé, molt bé. Mira quina...
Sí, queda molt
bo. I on
te
l'has tret? On t'has inspirat per aquest plat?
Això, mira, fa molts anys, la Carme Ruscalleda feia un programa per TV3 després de les notícies de cuina.
Sí.
No me'n recordo com es deia. I el meu marit el va veure i ho va gravar.
i el vam provar, i bueno, sempre més que tinc convidats així faig aquest plat i té molt d'èxit.
I el títol és Llobarro al forn, eh? Llobarro al forn.
Sí, Llobarro al forn, però no sabria dir-li el que més, no? Però
amb,
és així,
amb un punt de porro.
Sí, 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 sí.
Llobarro al forn amb un puntet de porro. I aquí amb sí. la música de Bob Marley de fons.
I després li puc dir a aquesta senyora que parlava dels bracers de gitano, a veure, jo també estic sola ara perquè el meu marit ja va morir, i jo me'n compro un de sencer, el tallo a trossets i el congelo.
Mira, 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 qui no es conforma
perquè
no vol. I llavors,
el dia que vull menjar, el dia que vull menjar pues, el braç de gitano de nata, que a mi m'agrada de nata o de xocolata, a l'hora de dinar, mentre faig el dinar, el trec el trosset que vull i mentre dines i tal ja s'ha descongelat.
Molt bé, molt bé. Això és la nit dels ignorants, eh? Alguna cosa més, Cristina?
No, una salutació a tothom.
Igualment. Doncs va, fem
bona
una...
nit.
Bona nit. Anem a escoltar les notícies de la una i tornem tot d'una.